Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Arxiu Històric Municipal ha rebut avui una donació de material fotogràfic original de Josep Esquirol. Formava part del fons de Santi Formiguera, que l'ha volgut cedir al municipi originari del fotògraf. És el tema que comentem a l'obertura de l'informatiu local d'avui, d'aquest dimarts 14 del mes de març, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. Entre aquesta setmana i la vinent s'acabarà l'obra que serveix per dotar de vorera un tram del carrer Empordà, que fins ara no en tenia. Aquest carrer, molt utilitzat a l'estiu, comunica el Pedró amb la zona de l'Escorxador. El playback de veterans de l'Escala torna després de 3 anys d'obligada absència per la pandèmia. Serà la 33a edició d'aquesta activitat i s'han programat 3 sessions. Divendres i dissabte 10 de la nit, diumenge 6 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. Esports, han presentat la moto que pilotarà aquesta temporada Àlex Loza, l'expilot del CER L'Escala. Una moto que ha pagat íntegrament una empresa de l'Escala, el càmping Illa Mateua. Els seus propietaris, precisament, van fer acte de presència a la presentació del nou joguet del pilot aquest cap de setmana, al càrting L'Escala. Recull d'agenda d'activitats amb el taller de rap a l'esbotzada que es fa avui, així com les sessions de playback, les activitats a la biblioteca, el taller de robòtica o l'Empúries virtual, entre d'altres, la repassarem a l'agenda. I acabarem, com és habitual, amb el temps, a càrrec de Sergi Corral, comentant com avui hem viscut un dimarts de cel més variable. Pot caure algun ruixat aquesta tarda. Ja no repetirem temperatures tan altes com les d'ahir. Aquest serà el contingut de l'informatiu que podeu escoltar a punt de les 6. Ara en reprenem el fil del mar amb la Randa Mar, el magazín marítim de cada tarda a Ràdio L'Escala. Avui, en aquesta segona hora, es parlarà de pesca responsable. Descobrirem tresors arqueològics dins el mar. Viatjarem fins a Palma per conèixer alguna cosa més d'una regata de clàssics. I acabarem encara parlant de peix blau amb la confraria de l'Escala. Això fins a les 6. A les 6, actualitat local. A les 7, actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que presenta l'Ali Giné. A partir de les 8, els musicals, que els dimarts passen pel Chelsea Hotel i el Ruta 66. A partir de les 10, reemissió del Més Calent a l'Aigüera amb Cristina Cantal. Al punt de la mitjanit, l'informatiu local Altra Volta i la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, a vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Món i les nostres costums les vivim arran de mar.
Ja tornem aquí al segon bloc d'Arran de Mar, ja no ens aturem fins a les 6 de la tarda. I avui li volem donar protagonisme a una associació que promou el respecte al seu entorn, tot practicant una activitat tan marinera com és la pesca recreativa. Ells són l'Associació Catalana de Pesca Responsable. I avui ens acompanya en Toni Font, que és membre de la Junta Directiva de l'associació. Sergi.
Sí, Fran, mira, amb en Toni ja fa uns anys que ens coneixem d'això del mundillo de la pesca i avui t'he de dir que em fa especial il·lusió poder parlar aquí amb ell, aquí a l'Arran de Mar. Molt benvingut, Toni, en el programa.
Hola, bona tarda, Sergi.
Aviam, això ve... No? Sí, 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 et sentim perfectament. Això ve, Fran, de les jornades que vaig anar a fer per la Randa Mar, també allà al Maram, les de conservació i aprofitament de la mar, on l'Associació de Pesca Responsable hi tenia una ponència. Tenia una ponència sobre el marcatge dels peixos, l'estudi científic, etc. I de quin va vindre de poder parlar amb ells amb el programa i saber-ne una miqueta més, no? Primer de tot, Toni, una pregunta molt genèrica de part teva. Com hi arribes a l'associació i què significa per tu, com a pescador, formar-hi part i aquest tipus de pesca que promoveu i practiqueu?
Jo, l'associació Catalana de Pesca Responsable, hi vaig arribar una mica de rebot. Com tu ja saps, aquí a l'Escala es feien unes trobades de pesca fa un temps, i de cop i volta un de la Junta em va dir: escolta, que necessitaríem algú per donar-nos un cop de mà. I bueno, com que en aquest moment jo estic jubilat, doncs vaig dir: pa, tirem endavant, i hi vaig ajudar. I vull dir, jo porto el departament de compres principalment, però bueno, realment tots fem una miqueta de tot, eh? Vull dir, va ser una mica de rebot que m'hi van posar, però bueno, estic content.
Com a associació, quin és la vostra raó de ser o el vostre lema? O sigui, com enfoqueu la vostra activitat?
Aviam, nosaltres com a associació, van començar altres perquè jo encara no hi era, van començar l'any 1999 i era una mica per la defensa dels pescadors recreatius amb el tema aquell de la tonyina. Però bueno, això era molt enllà, i ara el que estem fent és, realment tenim dos eixos de treball. Un és la representació i defensa del nostre sector, i un altre és per la col·laboració amb els estudis científics, que fem amb diverses coses diferents. Vull dir, en aquests moments això és el que estem fent principalment.
D'acord. Sí, perdona.
No.
Val. Doncs anem cap al fons de la qüestió. Suposo que la pregunta de què enteneu vosaltres com a pesca responsable i intervé justament això que m'estaves dient ara, oi?
Vale, aviam. Com a pesca responsable, nosaltres entenem, o el que fem nosaltres, que va més enllà de quan pesques només prendre la mesura que tenim estipulat per la Generalitat o pel govern espanyol. Nosaltres entenem que quan fas una pesca responsable, com a mínim tenim que anar a la talla de primera maduresa sexual, que donem una oportunitat de tenir una reproducció. Ja et dic, i a part d'això, nosaltres, doncs, pels nostres associats, hem fet un ictiòmetre, un metre, que posem marcades les mides de la primera maduresa doncs, d'unes quantes espècies importants de la pesca.
Val. Això ens portaria a dir, Toni, perdona, que la majoria de talles mínimes reglamentàries, el que deies tu, que hi ha de tal de la Generalitat o de l'Estat, es quedarien curtes, per exemple?
Aviam, realment nosaltres creiem que sí. Per això mirem de fer aquest tipus de pesca responsable. Aviam, cada un pot fer el que vulgui, com és normal, però bueno, nosaltres, aviam, si pesques un peix i te l'emportes, pesques un peix, te l'emportes, però te n'emportes un. No t'omples el congelador. No sé si m'explico.
Oh, i tant.
Mirem de fer les coses ben fetes. No sé.
També...
Intentem... Digues.
No, evidentment, no? Això forma part de fer les coses ben fetes, i amb el plus, que precisament d'això va anar la xerrada que fèieu en el Maram, de tota la tasca que feu del marcatge d'espècies. Explica'ns una miqueta en què consisteix i com ho feu, això.
Aviam, anem per parts. El marcatge d'espècies n'hi ha diversos tipus, com tu sabràs, no? Nosaltres principalment marquem espècies que estan... Bueno, pensa que nosaltres hem fet jornades científiques des d'aquí dalt a Llançà fins a baix al Delta de l'Ebre durant tot l'any passat, vull dir que són moltes jornades. Si vols t'explico una mica els tipus de marcatge que hi ha o els que fem nosaltres.
Els principals.
Nosaltres... Vale. Nosaltres fem un marcatge que es diu m'espagueti. Són unes marquetes de plàstic que posa una adreça de correu electrònic i posa un número. Amb això pesques un peix, que hi ha diversos tipus de peixos, pot ser des del sarg, a la dorada, el tallams, l'espet, el llobarro, vull dir, n'hi ha bastants. Llavors, es pesca un peix, sempre mirem que estigui sobre la talla de maduresa sexual, amb uns estris especials, que són uns punxons, se'ls hi clava a l'esquena, al mig de les aletes dorsals, aquest espagueti. Llavors, nosaltres això, que per cert n'hem tingut de recuperats ja, nosaltres això el que fem, bueno, es torna a deixar el peix viu a mar i esperem que algú alguna altra vegada el torni a pescar i ens pugui avisar. I ens ha passat unes quantes vegades,
Interessant, sí, a la xerrada aquella dèieu que fins i tot espècies de dentus que s'han capturat i recapturat en 20 metres de distància o molt, molt a prop una de l'altra.
De dentus se n'han recuperat diversos, però un es va recuperar a un quilòmetre de distància i l'altre entre 20 i 30 metres d'on es havia pescat la primera vegada.
Imagina't.
És curiós, creiem que és bastant sedentari.
Toni, una pregunta, el Salmarca, per què Salmarca exactament? Vull dir, i què vol dir la recaptura? Explica'ns una mica això.
Vale, o sigui, t'he explicat el que és el marcatge, el peix es torna a deixar viu a mar. Si alguna altra persona pesca aquest peix, la recaptura, volem dir. És tornar a capturar aquest peix, el que ha de fer és mirar la marca, mirar el número i entrar a la pàgina web i posar totes aquelles dades. I allà a la pàgina web ja posa les dades que necessitem, que és la talla, que normalment la mereixes, i el lloc amb les coordenades on s'ha pescat, per saber de la primera vegada si ha mogut molt o segueix estant dintre de la mateixa zona. Nosaltres és aquesta la que fem servir, però n'hi ha de diversos tipus, de marques.
Llavors, es recaptura i es torna a deixar viu un altre cop, o què passa en aquest cas?
Si es pot, es torna a deixar viu, perquè a vegades hi ha peixos que si venen molt, molt de fondos, segons com s'hagin capturat, agafen el mal aquest del submarinista, el barimètric o alguna cosa així, que queden inflats, i a vegades és molt difícil de tornar-los vius a fondo. Però sempre que podem, o sempre que es pot, la gent, que creiem que són prou responsables, ens envien les dades i mirem que tornin a deixar el peix a fons.
Vas veure les imatges aquestes, em sembla, amb permís, Sergi, que sé que és un tema que controles molt, però l'altra setmana, fa dues setmanes, va sortir unes imatges d'uns pescadors que havien capturat un angelot a Canàries, em sembla, i el van marcar. Llavors el van treure, el van mesurar, el van ficar a l'espagueti, al llom, bueno, on dius, a l'esquena de l'angelot, però una de les crítiques que la gent li va fer és que potser era massa temps el que estava el peix fora de l'aigua per fer aquestes dades, i que a vegades quan retornava el peix ja està, pues, com comentes, no? Ja pot estar mig mort o ja no té forces o energies. Vull dir, s'ha de tenir un protocol per fer aquest marcatge. No és fàcil, s'ha de ser molt ràpid, no?
Hi ha un protocol que s'ha d'anar el més ràpid possible, on s'ha d'agafar el peix, s'ha d'aguantar mesurant. Llavors tenim uns protocols que tenim uns desinfectants per les agulles, perquè si claves en un peix no passessis microbis o el que fos. A l'altre es desinfecta la marca, se li clava i es torna a deixar l'aigua. Vull dir que això en un minut i mig es pot fer, i en menys temps, crec jo, segons el tipus de peix. Perquè llavors hi ha uns altres de marques, si vols te la comento, que són les marques acústiques. Sí. Aquesta s'ha de fer una petita intervenció quirúrgica.
Vaja.
Això només ho fan biòlegs que estan preparats per fer-ho. Nosaltres això no ho fem. El que sí que fem és ajudar a pescar-los perquè aquests biòlegs puguin posar-los les marques acústiques.
I a partir d'aquí fer el seguiment, com per exemple comentàvem amb el projecte aquest del ResMed, que ha fet seguiment de peixos a les Medes, al Golf de Roses, fins i tot a Cap de Creus, i que això permet estudiar molt el comportament, no?, de vida i el seu hàbitat, els moviments que fan, etc., que això també és molt important.
El ResMed té un sistema de podríem dir, d'acústics que funcionen. No et diré exactament, però van des de l'Alta de l'Ebre fins a Port de Banyuls. Vull dir, i llavors tots els peixos que estan marcats i passen per aquestes que estan posats en diversos ports, aquí a la Badia de Roses n'hi ha alguns, quan passen entre 200 i 300 metres màxim del punt aquest, queda senyalitzat per on ha passat aquest peix. I és interessant, perquè em sembla que ho veu veure aquí a les tornades,
sí,
els moviments que arriben a fer aquest peix.
Sí, sí.
És molt interessant.
Toni, moltíssimes gràcies per estar aquí al programa, per estar aquí a la Randa Mar i portar-nos aquesta pràctica, i esperem que això també serveixi una mica per l'educació, que s'eduquin en valor, sobretot també els pescadors joves, els que pugen, que això sempre és molt important. Merci per estar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Vinga, adéu, bona tarda.
Que vagi molt bé.
Al fons dels oceans, els mars, els rius i els llacs del nostre país s'amaga una memòria fascinant, una història submergida que mereix ser coneguda, conservada i transmesa a les generacions futures. Gràcies al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, aquesta tasca està en bones mans, Carles.
Doncs sí, Fran, l'exposició Naufragis, història submergida, vol donar a conèixer la riquesa i diversitat del patrimoni arqueològic subaquàtic català. A banda de la important tasca d'estudi, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya protegeix i salvaguarda aquests tresors del nostre fons marítim. Avui volem conèixer aquesta exposició que es troba al Museu d'Arqueologia de Catalunya de la mà d'una de les seves comissàries, Ruth Geli, benvinguda aquí a Arran de Mar.
Hola, moltes gràcies.
I no només volem conèixer aquesta exposició en si, sinó volem saber molt més del nostre patrimoni subaquàtic, perquè entenc, Ruth, que el Mediterrani deu amagar molts secrets, no?
Efectivament, no només el Mediterrani, que n'amaga molt, sinó tots els mars i oceans, doncs amaguen doncs, una gran riquesa de patrimoni cultural subaquàtic submergit.
I és a partir d'aquests secrets, no, que podem, a més, conèixer molt millor, no, la cultura marítima del passat, dels nostres avantpassats?
Doncs exactament, és a partir de l'excavació, l'estudi, tota la recerca que es fa al voltant d'aquest patrimoni, doncs, que podem conèixer moltes coses sobre com era la navegació, com eren els vaixells, com era la cultura, les rutes comercials, i moltes altres coses del nostre passat.
El Museu Arqueològic de Catalunya és on trobem aquesta exposició, però la tasca d'estudi, no? Aquesta tasca de més de protecció, de descobriments de tots aquests objectes, la feu des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
Exactament, és tal com ho dius. Nosaltres, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, som una unitat de recerca del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquesta exposició, de fet, la podeu anar a veure a la seu de Barcelona, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, i nosaltres, com a unitat de recerca dins d'aquest museu, tenim la seu i els laboratoris a Girona, al centre de Pedret, i tenim les funcions d'inventariar, protegir, estudiar, conservar i difondre aquest patrimoni subaquàtic que està submergit a les nostres aigües, no només a les aigües, diguéssim, marítimes, sinó també en aigües interiors, en llacs, rius i fins i tot en nivells freàtics.
No sé si ara mateix teniu alguna excavació en marxa, no sé si us trobo en un riu, en algun llac, en algun mar, en alguna zona del nostre Mediterrani.
Doncs mira, sí, estem en diversos projectes de recerca. De fet, nosaltres ara ja comencem a preparar el vaixell, la nostra plataforma de treball, el Tetis, per iniciar les campanyes d'excavació, i aquest any doncs, actuarem en la façana portuària de l'antiga Empúries, en el marc d'un projecte quadrienal de recerca, en el qual doncs, bueno, lideren els companys d'Empúries, però hi ha involucrats diferents actius. Després ens anirem a treballar en un jaciment, en un vaixell enfonsat de finals del segle I abans de Crist, durant els mesos de juliol i agost. Estem excavant a les Illes Formigues, en concret és a l'Illes Formigues 2, i després anirem a treballar també a Ullastret, en el marc d'un altre projecte de recerca amb els companys d'Ullastret i de Barcelona, que en aquest cas no és pròpiament al mar, ni en llac ni en riu, sinó que és a nivell freàtic.
Déu-n'hi-do, un vaixell submergit, no? Semblen històries d'aquestes de pel·lícula, no? Que a vegades no som conscients que també aquí en podem trobar, no? Que sempre se'n deuen haver enfonsat aquí al mateix Mediterrani.
Doncs mira, perquè et facis una idea, a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya, que és on tenim inventariats els jaciments que coneixem, perquè evidentment hi ha molts que encara no coneixem, doncs actualment a Catalunya tenim inventariats en aquesta carta 855 jaciments subaquàtics. No tots són vaixells, també doncs, bé, hi ha hàbitats, hi ha ports, hi ha des d'àncores aïllades, però perquè us feu una mica, no?, una idea d'aquest nombre important de jaciments que tenim, i perquè també us feu una altra idea molt important de la problemàtica. calculem que el 85-90% d'aquests jaciments han patit espoli. De fet, aquest jaciment, aquest vaixell enfonsat d'època romana que treballem a les Illes Formigues, és un jaciment realment excepcional, perquè és la primera vegada que podem excavar aquí a Catalunya un vaixell d'època antiga que conserva no només la fusta del vaixell, l'arquitectura naval, sinó també el carregament. I això és pel grau d'espoli que ha patit la costa catalana i sobretot la Costa Brava. Fins ara no ens havia permès poder estudiar un vaixell en el seu conjunt, no només la fusta, sinó també el carregament que transportava, així com els objectes de la tripulació.
I què és el que hi heu trobat? Perquè, clar, són aquesta mena, no?, aquests tresors, no?, gairebé, que es troben en aquests vaixells enfonsats.
Doncs mira, el vaixell de les Formigues porta un carregament d'àmfores que portaven a salaons i salses de peix que venien de la Bètica, de l'actual Andalusia, i estem estudiant des d'aquestes lambàs, pròpiament com són les àmfores, però també els continguts que transportaven, i estan donant a partir de l'equip de recerca, que és un equip pluridisciplinar amb molts especialistes, estem puguem determinar quins peixos portava cada un d'aquests envasos. Per exemple, tenim el bis, unes de les àmfores portaven bis en salaó, n'hi ha unes altres que portaven sorell en salaó, n'hem trobat unes que porten bonito, i n'hi ha unes altres que encara estan en fase d'estudi, de moment del que tenim excavat, que portaven una salsa, i el que estem acabant de veure amb l'especialista és si pot ser aquest famós garum, no?, que es coneix d'època antiga, no?, tan preuat.
És una sort poder trobar, no?, com deies tu, vaixells que conservin tot el patrimoni, tot el que s'hi troba, perquè més que el valor potser econòmic d'aquest patrimoni, és el valor patrimonial, no?, que representa, i poder estudiar totes aquestes coses que s'hi troben.
Exactament és com ho dius, el tresor realment és la història, és com podem reconstruir el passat i apropar-nos a aquest passat a partir de l'estudi d'aquests objectes. A més, bé, a l'exposició de Naufragis, Història submergida, al MAC Barcelona podreu veure, a part d'aquest jaciment molt ben representat, el Formigues 2, en podeu veure en molts d'altres, però també a partir dels àmbits temàtics que plantegem, que són quatre, podeu veure des de com és l'evolució de les primeres recuperacions fins a el que és la pràctica de l'arqueologia subaquàtica com a tècnica d'investigació històrica, no? Com canvia el concepte de recuperació pel valor econòmic, pel valor inclús estètic, fins a el que és, no?, la metodologia de treball per obtenir la informació d'aquests materials. Després hi ha un altre àmbit que ens parla de cultura marinera, que es diu de vaixells i mariners, on ens apropem a la cultura marinera a partir dels objectes que trobem en els vaixells enfonsats. Després ja parlem de pròpiament com excavem sota l'aigua i presentem uns casos d'estudi, uns vaixells que s'han estudiat i s'exposen aquí i que són jaciments catalans. I finalment parlem de la problemàtica de l'espoli, de la carta arqueològica subaquàtica i de la conservació i la restauració d'aquests materials.
Perquè quan vosaltres, per exemple, trobeu aquest vaixell submergit aquí, què és el que es pot, diguéssim, extreure per analitzar i per valorar i per estudiar, i què és allò, no?, que potser s'ha de conservar a sota l'aigua, perquè no sé si es pot extreure tot el vaixell, fins a quin punt es poden treure tot el que hi trobeu.
Doncs mira, aquest és un tema important a parlar. Penseu que no extraiem tot allò que excavem ni tot allò que localitzem. De fet, la Convenció de la UNESCO sobre el Patrimoni Cultural Subaquàtic prioritza la conservació in situ i deixant-la en el lloc, i només extraiem quan hi ha realment un interès científic elevat o hi ha risc d'espoli o hi ha risc de destrucció per efectes naturals i hi ha un interès realment important per socialització, per donar a conèixer aquest patrimoni. Llavors hem de tenir molt clar que si ho extraiem, sota l'aigua està ben conservat. Si ho extraiem sense una metodologia i sense tenir l'equip de recerca, i molt important, el laboratori, on conservar aquests materials, ho podem perdre. Per tant, hem de tenir molt clar que podem, no?, conservar-ho, ho podem estudiar, i si no, és més beneficiós deixar-ho en el lloc, sempre i quan, això que diem, no hi hagi risc de desaparició.
Aquí comentaves també que aquí a l'exposició Naufragis també es parla molt, no?, d'aquest espoli, no?, aquesta activitat subaquàtica, de tots aquests tresors subaquàtics que trobem al nostre Mediterrani, encara està molt a l'ordre del dia aquesta mena de caça a tresors? Encara, podem dir que encara en trobem molts?
Exacte, doncs encara, tot i que, a veure, a nivell de conscienciació, no?, de la societat, cada cop doncs, la gent té més sensibilitat per aquest patrimoni i actua de la manera correcta, que és quan fa alguna troballa casual, doncs ho deixa en el lloc, avisa, i llavors és quan nosaltres doncs, intervenim per fer-ne la valoració i les actuacions que siguin necessàries. Tot i això, doncs és veritat que encara ens trobem amb espoli, no? I el que ha sigut molt impactant és l'espoli que ha patit la Costa Brava, la costa catalana, però sobretot és la Costa Brava, a partir de la dècada dels 60, que ha produït això, no?, que realment hi hagi un 85-90% dels jaciments que tenim documentats que hagin estat espoliats.
Això té un valor després, perquè clar, què se'n fa? És el que comentava, no? Potser és més aviat el valor patrimonial que no pas econòmic. Aleshores, què és el que hi guanyen extraient-ho d'aquesta manera?
Doncs mira, aquesta visió que tens tu és una visió que és una mica la que s'ha treballat perquè és aquesta, no? Realment quin valor té, no? Una ceràmica, un ànfora, que en el fons era un contenidor, no? És com nosaltres ara potser una garrafa d'aigua, no? Quin valor té? Doncs, i a més el patrimoni, vull dir, és de tots, no? La seva compra, la seva venda és il·legal, perquè és una cosa que és de tota la societat, no? És pel gaudi de tots. Llavors, cada vegada la gent una mica fa aquesta reflexió i diu, ostres, què em faig jo de tenir una ànfora, no?, posada al menjador de casa o al jardí de casa, quan al final és el tresor és la informació que m'està portant, i sempre i quan s'hagi estudiat en metodologia científica. Perquè una ànfora que tan extret te la porten descontextualitzada, que no hem pogut excavar en metodologia científica, doncs ens aporta realment poca informació. I aquesta reflexió que tu fas doncs és una mica el que ara jo crec que és una mica la visió de la societat, no?, i que és el que ens ajudarà entendre la importància d'aquest patrimoni ben conservat, ben estudiat, i evitarà, no?, que es produeixin doncs, aquests actes d'espoli.
A partir també d'aquests descobriments, hem comentat, no?, que ens permeten conèixer tecnologia i sistemes, no?, vinculats potser a la navegació de fa temps, dels nostres avantpassats. Quins són aquests detalls potser més destacats que podríem dir, ostres, doncs mira, pensàvem que això ho feien d'aquesta manera, i gràcies a haver descobert o que haver trobat, per exemple, aquestes àmfores, sabem que no era així, que era d'una altra manera.
Doncs mira, podríem parlar d'infinitat de detalls, no?, que han aportat doncs, l'estudi dels vaixells, no només de la seva arquitectura naval, de com estan fets, sinó també dels carregaments que transporten, dels materials de la tripulació, que això també ho estudiem, i això de fet ho expliquem en la exposició de Barcelona. Expliquem, per exemple, una cosa que no és dels jaciments només catalans, és una aportació de l'arqueologia nàutica i subaquàtica a partir de l'estudi dels vaixells, que és que en època antiga, per exemple, els vaixells es construïen amb un concepte totalment diferent al que es construeixen ara, dic els vaixells de fusta, i que de fet es comencen a construir així a partir d'època medieval. En època antiga es construeix pel sistema de casc previ, que és que primer es posa l'eix longitudinal del vaixell, la quilla, i després es va muntant el casc, es va aixecant el casc, i les quadernes, les costelles, es posen a posteriori i tenen una funció de reforç. En canvi, a partir d'època medieval canvia totalment la concepció a nivell constructiu, es posa sempre primer l'eix longitudinal, la quilla, però llavors es posen les quadernes, no?, les costelles del vaixell, i després es revesteixen amb el folre. Doncs això és una gran aportació, no?, de l'arqueologia nàutica i subaquàtica, aquesta concepció de com es construïen els vaixells.
Déu-n'hi-do. Ens queda un minutet. M'agradaria només també acabar de comentar com ha canviat, no?, també la manera de submergir-se a l'aigua per trobar tots aquests materials. O sigui, les eines de busseig han canviat una barbaritat en els últims anys.
Sí, això també ho parlem, ho expliquem a l'exposició, que la nostra feina va molt vinculada també a l'evolució tècnica. Llavors fem una mica un dibuix a l'exposició en un àmbit que hem titulat Exploradors del mar, doncs com avança la tècnica i com avança també la ciència, no? I parlem una mica d'aquests primers sistemes per introduir-se al fons de l'aigua, com serien les campanes de busseig, després els vestits de bus clàssic, no? Fins que s'arriba a la invenció del regulador autònom, no? Per part de Costa i Gallant l'any 43, i la revolució realment que implica per a l'accés al món subaquàtic.
Doncs, Rogeli, moltíssimes gràcies per haver-vos donat a conèixer aquesta exposició Naufragis i tota la tasca que dugueu a terme des d'aquí, des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Ens ha semblat molt interessant tot el que realitzeu aquí, sobretot no aquesta tasca de protecció del patrimoni submergit que encara avui en dia s'expolia i aquesta protecció que és tan important.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I des d'aquí animem a tothom a venir a conèixer aquesta exposició de Naufragi i Història Submergida, que de ben segur que coneixerem encara moltíssimes més coses que les que hem pogut conèixer avui.
Mar i més de.
I avui a la nostra secció de Mar, Investigació i Desenvolupament ens anem cap a Mallorca, perquè l'any passat es va disputar una regata de clàssics de vaixells de fins a 100 anys de trajectòria en carbó neutral, és a dir, amb una petjada de carboni zero. La gran lluita contra la contaminació de les competicions esportives com són aquestes, la regata dels clàssics. El passat febrer es va fer l'entrega de la memòria de sostenibilitat, els certificats de compensació i el distintiu d'esdeveniment sostenible al Club de Mar Mallorca, i avui volem conèixer com ho van fer de la mà de la nostra companya Laia Oltra.
Doncs sí, és la 27a regata Illes Balears Clàssics, que va ser la primera regata de clàssics en ser carbó neutral i que es va celebrar el passat agost. Volem descobrir una mica doncs, com es va poder tirar endavant i també tot el que comporta, no?, aquesta contribució sostenible en el món nàutic. Saludem a Maria Miralles, que és responsable de les relacions públiques i també atenció al soci del Club Mar de Mallorca. Benvinguda, Maria.
Hola, benvinguda, gràcies, què tal, com va?
Per contextualitzar una mica, el Club de Mar Mallorca sí que és una instal·lació que té està molt arrelat a l'illa de Mallorca i que fa diferents esdeveniments. Per conèixer-vos millor, qui sou el Club de Mar?
Bé, doncs el Club de Mar és un club nàutic esportiu que està aquí a la badia de Palma, i sí, com en dius, es va inaugurar l'any 72, l'any 1972, i per tant ja porta gairebé, bueno, més de 50 anys, i això, bueno, i realment l'aigua d'aquest club en aquell moment es va crear una mica per atreure des de la Costa Blava francesa aquelles embarcacions tipus grans eslores, no?, que cercaven pues, un tipus de club diferent, no? Una mica es van inspirar en aquell tipus de clubs. I res, és un club que està format per uns 320 socis i sí que albergam uns 550 amarraments que van entre els 8 i els 170 metres. I bé, nosaltres realment estem molt enfocats en també promoció de l'esport nàutic. Tenim una escola nàutica. Uh-huh. I també pues, promocionem i organitzem regates, i la nostra regata estrella és aquesta, és la regata Illes Balears Clàssics, que és una regata d'embarcacions clàssiques i que té lloc cada mes d'agost aquí a la Bahia de Palma, on es pot gaudir d'això, d'un autèntic museu flotant, perquè bueno, reunim una flota internacional d'embarcacions clàssiques que venen a competir durant aquests dies.
I l'any passat, amb aquesta peculiaritat, no?, aquesta novetat de la regata carbó neutral, com ho vau poder tirar endavant?
Pues mira, això va venir una mica provocat perquè vam signar un acord de col·laboració amb una entitat que es diu True World Organization, que realment és una start-up d'aquí de Mallorca, que el que fa és que es dedica a recollir dades ambientals de tot el món i després pues, cerca pues, això, poder proporcionar aquesta una informació més objectiva, científica i transparent, no?, que amb aquestes dades es puguin trobar solucions per tal de mitigar els efectes de la crisi climàtica que estem sofrint avui en dia. I, sí, per tant, gràcies a aquesta col·laboració, ells, tot l'equip de True World, tant equip tècnic com equip humà, es van implantar una sèrie d'accions durant la regata que ens van permetre pues, això, calcular la petjada de carboni de l'esdeveniment en els tres abasts, i a partir en funció de la petjada de carboni que va resultar d'aquesta regata, la vam verificar i la vam compensar amb uns projectes de Nacions Unides. Per tant, podem afirmar, no?, que som la primera regata d'embarcacions clàssiques que ha calculat, verificat i compensat la seva petjada de carboni amb una entitat internacional com és Nacions Unides.
Clar, perquè la petjada de carboni zero voldria dir això, no?, que no fa emissions de diòxid de carboni perjudicials.
Clar, en aquest cas el que és la petjada que li den carbon neutre o neutral significa que compenses allò que has emès, no?, que és diferent de les emissions zero, que és que són zero emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. En aquest cas vol dir que nosaltres vam fer el càlcul de tot el que vam, de totes les emissions de gasos, i amb el valor que dona, amb aquesta petjada que té un valor, aquesta fas una verificat, són dades sempre verificades, es compensen amb projectes. En aquest cas, per exemple, nosaltres ho vam compensar amb dos projectes certificats ja prèviament per Nacions Unides, i un d'ells és un projecte hidroelèctric que fan al condat de Xiguan-Muchuan, que és a la Xina, i l'altre és un projecte geotèrmic del Salvador. En aquest cas era perquè no hi havia projectes verificats a la ONU o a les Nacions Unides aquí al país, si no ho haguessin fet amb uns més propers, no? Però en aquest cas doncs vam apostar per uns projectes que ja formaven part de Nacions Unides.
Per tant, no us adheriu en aquests projectes que comentaves?
Nosaltres el que fas és, realment és la compensació de la petjada. Mm-hmm. Es compensen en projectes, lògicament, sí. Tot i que nosaltres com a entitat fem un... O sigui, perquè realment el càlcul de la petjada de carboni es fa a través de les entitats. Són les entitats les que estan, ara ja avui en dia ja estan obligades, no?, quan tenen més d'un cert número de treballadors, en aquest cas empreses, a calcular la seva petjada. Aquest és el primer cas, o el primer en què es fa el càlcul d'un esdeveniment en concret, de 4 dies i amb tot el que afecta en aquells esdeveniments.
Anava a dir, no deu ser fàcil, no?, fer una regata de clàssics amb carboni neutral, o sí i no s'havia mesurat mai. Com creieu que ha estat així, convertir-vos en la primera?
Bueno, la part més complicada, lògicament, és tot el que es deve de mesurar quina és la teva emissió real, amb la informació transparent i veraç, no?, de tot el que comporta, des de com s'han transportat els participants fins a com s'han desplaçat els pens a Mallorca, els nostres proveïdors, quin tipus de vehicles i quines emissions han fet quan han vingut a realitzar un muntatge, i després, lògicament, totes les emissions que poden fer nosaltres com a la pròpia activitat. Per tant, la part més complicada, lògicament, és aquesta implantació d'aquest sistema i d'aquesta tecnologia que et permeti pues, fer una medició de l'impacte ambiental durant la regata. I, lògicament, nosaltres, amb aquesta col·laboració que vam fer amb aquesta entitat, que es diu Truvol, gràcies també al seu equip tècnic, al seu equip humà, que van instal·lar pues, uns sistemes de tecnologia de darrera generació, van instal·lar un software que el que va fer era monitoritzar en temps real quines emissions. Vam instal·lar uns sensors de qualitat d'aire, uns sensors de qualitat de temperatura d'aigua dins les embarcacions auxiliars. Bueno, vam fer tota una recollida de dades que ens va permetre després poder disposar d'aquesta informació, sobretot d'una manera transparent, que permet ser verificada, perquè clar, si no és a través d'una tecnologia que permeti la verificació, doncs després és complicat.
Clar, una regata no deixa de ser un esdeveniment on participen moltíssims vaixells, no?, que van amb combustible i que emeten gasos, no? Per quin camí creieu que aposta el Club de Mar? És a dir, per contribuir sí, això, ja. Al carboni neutral i també a la emissió zero, si és possible, clar.
Exacte. Bueno, realment una regata probablement és una activitat esportiva o és una competició que té una petjada de carboni molt menor i més, per exemple, amb embarcacions clàssiques on ells, tota la competició, no poden fer ús de cap motor. La majoria d'embarcacions clàssiques no tenen motor, perquè lògicament han de ser amb el seu estat original. I a les embarcacions dels anys 20, aquí hem arribat a tenir embarcacions de més de 100 anys, no tenen motor. Sí que és cert que estan obligats a un petit motor per poder fer maniobres d'amarrament al port i desembarament, però és tota la competició no, és en propulsió d'energia eòlica, o sigui que això sí que és 100% emissió zero. El que està clar que durant la regata, pues, com hem parlat, pues, hi ha altres factors que sí afecten, pues, des de pues, el transport, de com han arribat aquestes embarcacions, com han arribat els participants, si han arribat amb avió, si han arribat en cotxe, com ens han servit els productes o els proveïdors, com s'han desplaçat fins al club, el propi consum elèctric que hem fet nosaltres com a entitat o de combustible amb les embarcacions que tenim. Per tant, tot el treball que fas en buscar quines mesures podem aplicar i seguir per anar reduint aquesta petjada, que pugui ser des d'electrificar les embarcacions pròpies del club, electrificar la nostra flota de vehicles, incrementar la consciència ambiental i fer unes campanyes de conscienciació amb tots els participants, amb el personal, amb els proveïdors. O sigui, l'objectiu és intentar avançar, no? I intentar reduir o mitigar, perquè ja és inevitable, aquestes conseqüències tan negatives que està portant al canvi climàtic.
I aconseguir això, no? Les zero emissions netes en una regata.
Totalment.
Us heu posat terminis, reptes de futur?
A veure, nosaltres perquè jo crec que sempre està molt bé fer feina amb mirant del futur i els objectius i els reptes ens ajuden a arribar a aquest objectiu i lògicament dins aquesta estratègia que hem implantat de sostenibilitat, el nostre repte més gran és intentar arribar a la reducció del 50% de les emissions de l'esdeveniment l'any 2030 i sí que el 2050 assolir les emissions netes. Bueno, tot això també perquè ens alineem amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. O sigui, és tot un repte que a més no hem comentat, però nosaltres com a entitat o com a club ara mateix estem dins una reforma integral de totes les instal·lacions i sí que això ens pot ajudar a construir un nou club pues, molt més sostenible i energèticament molt més eficient. O sigui que no només estan projectats amb la regata, sinó amb aquest nou club demà que esperam poder inaugurar l'any que ve, l'estiu de l'any que ve. I bueno, que aprofitem que tots els que vulguin venir, que passin per Mallorca, doncs estaran més que convidats a conèixer-la.
Maria, enhorabona doncs per aquesta certificació, també aquest distintiu, no?, que heu rebut recentment i per la feina feta per contribuir a la sostenibilitat. Ja que et tenim aquí, Maria, voldríem preguntar també, perquè curiosament la setmana passada parlàvem amb l'Associació de Clubs Nàutics de les Balears, que ens explicava aquesta desaparició, no?, de clubs nàutics a les illes. No sé si us afecta.
Bueno, nosaltres de manera directa actualment no ens afecta perquè nosaltres ja vam renovar la concessió l'any 2019, l'hem renovada fins l'any 2044, per tant podem dir que la desaparició del club demà no és algo que pugui afectar ara mateix, però lògicament sí que formem part d'aquesta associació i recolzem totalment a tots aquests clubs que estan lluitant per mantenir tot aquell treball i tota aquesta entitat que fa tants temps que estan fent feina com són els clubs que tenim també aquí a la pròpia Bahia de Palma i bueno, ens tenen sempre tot el nostre recolzament i solidaritat i si realment crec que s'ha de fer una feina per poder mantenir sobretot aquesta
patrimoni, no?, al final.
Exactament, exactament.
Com esteu d'esdeveniments? Teniu projectats alguns d'aquí poc o ara esteu parats, no? En època d'hivern potser hi ha menys activitat.
Sí, lògicament, en tema d'esdeveniments nàutics hi ha molt més, o sigui, són regates, són, hi ha menys activitats. Nosaltres ja estem organitzant la nostra regata d'Illes Balears Clàssics d'aquesta 28a edició, que aquest any es farà del 17 al 20 d'agost, i bueno, ja hem obert inscripcions, ja, que qui vulgui conèixer la web és velaclassicamallorca.com, i allà tenen tota la informació de la regata. Però bueno, com us he comentat, com ara mateix estava en un procés de renovació integral de tot el club i de totes les instal·lacions, ja estem molt projectats en la inauguració del club, que serà el 2024, i ja pel 25 sí que estem organitzant una gran regata inaugural, que bueno, que si voleu estar pendents en podem tornar a parlar quan tinguem més informació.
I tant,
però,
sí, sí.
Però sí.
Us anirem seguint, ara que ja tenim el contacte.
Exacte, exacte.
Doncs aquesta primera regata de clàssics en carbó neutral que ens has explicat, el Club Mar Mallorca, no?, que reitera el seu compromís amb la sostenibilitat i, en definitiva, en la lluita contra el canvi climàtic. Maria Miralles, que ets la responsable de les relacions públiques, moltíssimes gràcies i anirem parlant d'aquests esdeveniments que feu.
Perfecte, pues, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat aquí a la vostra ràdio i res, pues, com hem dit, aprofito per convidar-vos si veniu aquí a Palma, al Club de Mar, el mes d'agost, el 17 al 20, estarem fent ja la 28a regata de les Illes Balears Clàssics.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Ja fa més de 2 mesos que hem sortit de veda del Peix Blau i és bona setmana per passar per la cofreria de l'Escala i fer balanç de com està anant la primera part de la temporada. Per això ens acompanya en Josep Lluís Sureda, patró major i col·laborador d'aquest programa en més d'una ocasió.
Bona tarda, Josep.
Hola, molt bona tarda.
Clar, ja fa, com deia en Fran, uns més de 2 mesos que vam sortir de la veda. Com va la temporada fins ara?
Sí, bueno, exactament. Ara fa 2 mesos que van començar el dia 10 de gener i bueno, la temporada en principi doncs ens va bé, podem dir que ens va bé. L'altre dia repassàvem allà la cofradia, fèiem una mica de balanç d'aquests 2 primers mesos i bueno, ens trobem que anem per sobre de l'any passat i bueno, això en principi doncs és arrel que quan van començar el dia 10 de gener doncs hi havia altres províncies com Barcelona, Tarragona que estaven parats i el peix que es pescava aquí doncs tenia bon preu i a part que es pescava bastanta quantitat de peix i això va fer doncs que comencéssim la temporada bé. I després doncs també el temps ens ha respectat bastant aquest any. Ha sigut un 2 primers mesos doncs que no ha fet pas masses dies de mal temps, va fer poder 3 o 4 dies de tramuntana, després va haver hi aquell petit llevant.
Sí, exacte.
Que va durar un parell de dies i bueno, el temps ens ha respectat i hem pogut treballar bastants de dies i a més doncs s'ha anat agafant algun peix i el preu doncs s'ha anat aguantant, el preu quan... ja t'ho dic, principalment doncs els primers 20 dies que vam treballar doncs que Barcelona i Tarragona doncs estaven parats.
Exacte.
Doncs el preu del peix va ser molt, molt i molt bo i això ha fet doncs que comencéssim l'any bé, valoració bona.
Espècies, anxoves, sardina,
sí, principalment doncs anxoves, sardina, i després estem agafant també alguna latxeta.
D'acord.
Que bueno, és un peix que aquí poder no es coneix gaire, però és com una sardina, i això doncs també a zones de Portugal i altres zones de la península doncs és un peix que també es valora i que també se n'està agafant i s'està pagant bastant bé.
I en quant a mida, per exemple, de l'anxova, s'està traient anxova?
Bueno, això el peix, com sempre, mides petites, però bueno, és el que està passant aquests darrers anys, no? que el peix aquí, pel que sigui, doncs, no creix o és d'una mida petita, i vaja, la veda en aquest sentit doncs no la notem. A vegades diem, mira, farem veda perquè el peix creixerà, però no, el peix és el mateix tamany que vam deixar i depèn de dies. Hi ha dies que és una mica més gran, dies que és més petit, depèn del caladero que estem, però una mida petita. Poder la primavera, la sardina i l'anxova, esperem que sigui una mica més gran, no?
Sí, precisament ahir parlàvem aquí a la Ronda Mar de com les estacions meteorològiques no només afecten en terra la caiguda de les fulles o la floració o ja, tot plegat, sinó que al mar també es veuen reflexades les estacions, no? Ara que comença la primavera, dues cosetes. Primer, quins senyals són els que veieu vosaltres a mar que hem canviat d'estació o que canvia d'estació, si apareix alguna espècie nova, amb què ho detecteu? I, per altra part, ara ve el que diríem la temporada forta del peix blau.
Sí, exacte. Bueno, nosaltres detectem que arriba la primavera principalment perquè ens entra el glés, que diem nosaltres. Mm. No sé si sabeu el que és el glés. El glés és com un organisme, com una bava, com unes medusetes petites, que això als mesos de primavera doncs entra les corrents, el que sigui, doncs ho porten, i això és un senyal que arriba la primavera. Aquest any ha vingut més aviat que altres anys. En parlàvem aquest dematí precisament allà a la cofradia que aquest any ha arribat més aviat, ha arribat, doncs, ara estem a principis del mes de març, doncs acostuma a arribar al mes d'abril, i això no sé, que deu ser conseqüència aquest any que ha arribat més aviat. El primer senyal és aquest, el glés, que en diem el mendrilla, que diuen els castellans. Aquest és un senyal que arriba a la primavera, i l'altre senyal que arriba a la primavera, doncs, que el peix, doncs, durant aquesta època, doncs, que ja entra la primavera, doncs, es troba el peix bastant terra. Vull dir que no trobes el peix amb molta fondària, trobes el peix més aviat amb poca fondària, i si poguessin anar com menys fondo, millor. El peix s'aterra molt.
I això també deu, per exemple, significar que els depredadors també s'acostin cap a terra.
Exacte, també els depredadors, perquè són els mateixos depredadors que moltes vegades ens apreten aquell peix, el apreten, i cada vegada ens el van aterrant més, el van aterrant més. Inclús a zones, doncs, de la costa del Montgrí, de la costa del Cap de Creus, com més arran de penya o de pedres vas, doncs més peix trobes a vegades, que ara no s'hi pot anar perquè és per natural, però si pogués anar, doncs... com més ara a prop de la costa, més peix trobaries. I això són els depredadors, dofins, tonines, que l'apreten.
Que els atraquen cap a terra.
Sí, sí.
Clar, ara has dit el nom del Parc Natural del Montgrí. Aquests dies està sobre la taula, evidentment, l'aprovació del POEM relacionat amb l'energia eòlica i aquests macroprojectes. El mateix dia que fèiem les jornades, o que es feien les jornades al Maram, que nosaltres estàvem aquí en directe a la Ronda Mar, vosaltres teníeu reunió amb la Generalitat, en aquest cas amb la consellera. Primer de tot, quina és la vostra visió davant d'aquest projecte?
Sí, nosaltres, la nostra visió, ja vam parlar amb la consellera el dia que ens va visitar, que, bueno, el sector de la pesca, tant de l'Escala com de l'Alt Empordà general, i de Roses principalment, doncs estem totalment en contra. Considerem que això serà perjudicial per la pesca, primer perquè ens atrauran una gran zona de pesca, ens atrauran un caladero, i un caladero que poder aquests darrers anys doncs no ha sigut gaire important, però ho havia sigut molt important, i principalment amb la pesca d'anxova. La zona aquesta que s'instal·larà al parc eòlic, doncs ja t'ho dic, és un caladero importantíssim, i després considerem que això afectarà la pesca. Nosaltres som de l'opinió que la Badia de Roses és un viver de peix, també és un lloc de pas d'on venen a desovar, doncs les espècies de peix blau venen a desovar dintre de la Badia de Roses, i considerem que aquest parc eòlic serà com una mena de muralla xina, per dir-ho d'alguna manera, doncs que a conseqüència de les freses que puguin generar aquests aerogeneradors, i a més totes les línies de cablejat elèctric, per dir-ho d'alguna manera, doncs això, doncs, creiem que serà, ja ho dic, una mena de muralla perquè el peix blau, principalment, doncs no entri a la veia. Ho veiem amb preocupació, sí. I estem una mica descontents o espantats, per dir-ho d'alguna manera, no?
Que fins i tot companys vostres de Portugal, que sí que tenen aquestes instal·lacions...
Exacte, l'altre dia, per exemple, feien un documental que sortia, doncs no sé quina, no recordo quina, al nord de Portugal, cap allà a la banda de Porto, així és on, que s'han instal·lat doncs, aerogeneradors com els que es volen instal·lar aquí, i bueno, els pescadors es queixaven de que no hi havia tant de peix, i aquí doncs, ho veiem amb molta preocupació. La consellera va dir que ara doncs, bueno, farien una prova pilot amb dos o tres aerogeneradors, però vaja, amb dos o tres aerogeneradors no crec que es puguin treure conclusions de quin efecte ecològic tindran els ventiladors. Un cop estiguin tots instal·lats, que bueno, no sé el nombre exacte de ventiladors que hi van, però són... n'hi haurà bastants, doncs, i ben bé situats davant de la Via de Roses, sí. Jo crec que això ecològicament ja més que és lloc de pas per espècies marines com les balenes.
Els cetacis, exacte.
No ho sé, ho veiem amb molta preocupació, la clar. Veritat, i una, estem una mica espantats.
Una primera conclusió podria ser que el primer temporal en tombés un. Aleshores,
sí, també, aquesta és l'altra, perquè tots sabem el mal temps que es posa aquí a la part del Cap de Creus, com fa tramuntades i les llevantades. No ho sé jo si aquestes estructures de 235 metres d'alçades fondejades amb una plataforma marina, si això aguantaran els temporals que es posen aquí. No ho sé. Poder la prova pilot aquesta que volen fer poder servirà per treure'n conclusions i veure que d'aquí doncs, no s'hi poden instal·lar.
Doncs fins aquí hem arribat. Fins aquí hem vist com està actualment anant la temporada de la pesca del peix blau aquí a l'Escala, amb en Josep Lluís. Et donem les gràcies per passar un dia més aquí a la Randa Mar amb nosaltres i que l'altra part de temporada vagi igual o millor del que estan anant ara.
Esperem-ho i moltes gràcies per convidar-me. Ja sabeu que sempre que us faci falta, doncs aquí estic.
A reveure.
I hem arribat al final del programa de Randa Mar d'avui. Podeu recuperar-nos a l'Spotify, allà estan tots els programes. També ens podeu trobar al YouTube o al compte de Twitter @arrandamar. Ens escoltem demà de 4 a 6 a la vostra emissora local preferida. Que tingueu molt bona tarda i molta salut. Fins demà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Twilight.
xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'arxiu